Por lo tanto, vemos con mejores ojos las políticas de incentivos que no la mano dura del intervencionismo y la regulación.
Aquesta deducció a les illes podria ser de 2.000 euros per contribuent i d'entre 600 i 800 euros per habitatge. Arribem així a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornaran demà al matí a les 8.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. No hi ha res millor per a una persona que estima la ràdio que celebrar el Dia Mundial de la Ràdio fent ràdio. És el que em passa a mi, crec que també els nostres conversadors polisèmics d'avui. Jo me sento en la meva salsa, còmoda, feliç, en el lloc correcte. Impossible no sentir la màgia de la ràdio, que és connexió i és companyia. I un document històric sonor de primer ordre. La radiodifusió a Espanya té més de 100 anys i no és vella, gens ni mica. L'estrella del vídeo no ha pogut matar l'estrella de la ràdio. Així que dona'm el tret de sortida a un nou capítol d'entre avui i demà, música i paraules.
Ahí vamos.
Perquè sí, perquè sí, perquè sí. I aquí mos teniu en Miquel Àngel Palleres. Com estàs? Benvingut.
Hola, què tal? Molt bé.
Xema González de Lozoyo, com estàs? Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies.
Mar Fèlix, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, gràcies, molt contenta.
I deus donar-nos la benvinguda a Lor Rodríguez amb aquests 5 documentos. Però abans d'entrar en la paraula, que mos introdueix aquesta fantàstica cançó, avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Així que jo només vos puc agrair que estigueu aquí compartint micròfons i vetres ràdio amb tots els oients. A veure, Mar, ràdio. No és la paraula del dia, però com si ho fos, ho és cada dia, no? Ràdio.
Ràdio, allò m'evoca la meva adolescència, quan escoltava la ràdio, escoltava música a la ràdio, que era la meva font principal. I avui en dia s'ha convertit en la meva font d'informació. No me va molt bé veure segons quines imatges, en canvi sí som capaç d'escoltar aquestes idees. I a més, sobretot el més important, m'agrada molt sentir com hi ha gent que pensa diferent i que argumenta i enriqueix els seus punts de vista i, per supost, el meu. O sigui, les tertúlies. M'encanten les tertúlies
bo,
a la ràdio.
Molt bé. Sí. Molt... I vas canviant de tertúlies perquè a vegades... Per això que dius de pensar diferent.
No tant com hauria de fer, sí, però sí. Sí, és una bona idea que me la guardo.
És un bon exercici.
Sí.
Perquè dius, com pot ser que jo pensava que el món només passava això? I passen més coses, i més. No?
Exacte.
O punts de vista diferents. Xema González.
Buah, la ràdio... Jo me'n recordo l'any passat, que també vam estar parlant tal dia com avui, que jo estava a França. La ràdio és la vida, crec jo. Vull dir, la ràdio és la vida. És com una metàfora, és com el riu no? D'Heràclito i tot això, no? La ràdio va canviant. Per mi, un poc com la mar, des de la infància, l'adolescència. Però, clar, tot el món de la música, de l'escolta, de la reflexió, com bé deia la mar, tot està relacionat amb la ràdio. Mm. Molt poc amb la televisió.
Mm-hmm. I que ve aquella secció que fèiem al replà, que ho recordàvem de tant en tant, però aquell miram en les orelles, aquelles postals sonores que en Xema mos compartia cada hora baixa, i que un dia mos duien en el desert del Sàhara o un carrer de Nova York o enmig de la Serra de Tramuntana.
Sí, és que aquesta capacitat de vocació que te l'escolta, no? I la ràdio, per lo tant, crec que supera l'obvi de la imatge, no?
I ara he dit tres coses relativament fàcils, però també hem sentit un microones en Xema, en sí. Tu. O saigo com se cola per ses pedres del teu pati un dia de tempesta. Això
sí,
és fantàstic.
És que hi ha tantes coses. I després, clar, moltes coses que en realitat no sentim de manera natural, sinó que hem d'emprar certs tipus de microfonia o tecnologia per amplificar aquests sons. És fascinant. Per mi és fascinant. I també és una manera que, això, ja sabeu que... més enllà de que sigui un document sonor, acaba sent també un, no sé, acaba provocant algo, acaba tenint un element artístic, crec jo.
Ho és. Miquel Àngel Ràdio.
Ara m'hagués quedat escoltant més. Quina pau, no? Ràdio, per jo, és companyia. Una de les coses que me genera la ràdio, i no és dispositiu, no és receptor, sinó els conceptes, és algo que m'acompanya, o mos acompanya, a vegades familiarment, però sobretot individual, personalment, en determinats moments, quan estàs fent algo, és algo que t'acompanya, no? I aquesta companyia te dona vidilla. I la ràdio, tota la vida, i ja en tenim un quant d'anys, sempre ha estat un element que ha estat allà, que t'acompanya qualsevol moment del dia, quan estàs sol t'acompanya, que en un moment donat t'agrada música i escoltes música, que en un moment t'agrada escoltar una tertúlia o algú que xerra i escoltes, quan necessites per posar... A lo millor hi ha gent, jo darrerament menys, però també per anar-te'n a dormir està bé posar-te un podcast o el que sigui, no? I t'ajuda a dormir, no? I és, aquesta companyia me fa sentir bé. Uh-huh. O sigui que la ràdio, per jo, és aquesta companyia.
Molt bé, i de feix ràdio. Així que això també té certa màgia.
Ràdio no ràdio, que és el que feia na Marie Curie. No,
no, no, no. Aquí ningú sortirà contaminat. Documents, Miquel Àngel, document.
No ho sé, però jo que els documents m'acaben malament. Document és algo que pareix que sempre necessites com per justificar o per ser, no necessites un DNI, un document d'identitat per dir vin pel món qui ets i tal. I sempre demanen i els documents, i els documents, i vuelva usted mañana, i més documents, i sempre m'ha prescut algo molt fregós. No m'agraden gaire els documents.
Uh-huh. A veure, Xema, si li dones un altre punt de vista, no?
Pues, estic massa d'acord amb el Miguel, que avui... sí, la primera connotació, no, el que me ve és exactament aquesta, no? I a més és que resultat molt atractiu a les forces de l'ordre i de seguretat i tal. Constantment. Vull dir, és una constant... vull dir que... I me resulta molt, com diuen en Miguel Ángel, és que acaba sent molt desagradable, no?, haver d'identificar-te a tu mateix davant d'un altre, aquesta cosa, que és molt nostra, també, perquè a altres països això no passa.
Ja.
Vull dir, a Regne Unit no tenen document. Mm. I la majoria de països del món no tenen documents. Aquesta obsessió i burocratització de la vida que patim aquí, de veres que acaba sent molt farragosa. M'agradaria donar un altre punt de vista. Uh-huh. Bueno, un altre podria ser el fet de documentar.
T'anava a dir, tu tens aquesta part així també...
Sí, de fer documentals, sí. Però acaba sent un poc el mateix, no? Acaba sent aquesta idea de... Vull dir, per mi un documental, per exemple, que és una de les facetes així més... que més faig i tal, per mi és una pel·lícula. O sigui, aquesta idea de que un documental és un pedaç, un tros de realitat, fidedigna i tal, no s'ho creu ningú. El que pensi això és que no... Un documental és una pel·lícula. Però tenim aquesta idea de dir-li documental com per carregar-lo de veracitat o de verosimilitud, quan no té per què. Bueno, així és com ho veig un poc. Uh-huh. Això de documentar acaba sent un poc trampa, crec jo.
Ja.
hi ha sempre decisions, jo què sé, o documentar el patrimoni, o documentar coses que teòricament són institucionals. Crec que moltes vegades són trampes. Són decisions, serveixen per coses, tries una cosa o fas d'una manera i no d'una altra, no? Fas la foto des d'aquí o des d'allà, treus això i no treus allò altre. No sé, el document és una utòpica, un utòpic intent de verosimilitud.
Ja, sembla que ha de ser algo objectiu, exacte, perquè ho diu un document, però no necessàriament.
Exacte, la realitat és molt més complexa, clar, i paradoxal i contradictòria.
Subjectivitat també, jo crec que és una cosa que no existeix. No?
És que és molt complicat, no?, subjectivitat, en aquest sentit, documental. Sí, sí.
A veure, Mar, no sé si t'hem liat. Fins a arribar tu.
No, jo venc amb una altra excepció i així enriquim una mica.
La paraula document.
Tenint en compte que document ve de documentum, que és prova, exemple o ensenyança, i prèviament de docere, que és ensenyar o instruir, aquí ja m'agrada més, no?
Sí.
La part de tot allò que pot servir per ensenyar, no? Uh-huh. I com que jo tenc calma de profe, pues aquí sí que realment pot ser, documentar pot ser moltes coses, no? Però ho estic connectant amb una habilitat que no sempre utilitzam avui en dia, i és la idea de si jo vull convèncer d'algú, de jo què sé, és millor fer-ho així o el que sigui, tenc que argumentar, i per argumentar tenc que aportar proves, no? I a vegades ens saltam tot això, o sigui, des del rol de mare, perquè lo digo yo que soy tu madre, no? El rol de jefe, o senzillament se'ns oblida que el que jo tenc al cap no el té l'altre i tenc que aportar proves, no? Mm-hmm. Llavors, argumentar amb proves i ensenyar a argumentar sí que li veig un sentit més positiu que el DNI.
Sí. Jo he de dir que a mi també m'agrada aquesta part de documentar-se, per exemple, en el periodisme, no? Quan te deien, mira, pues, investiga aquest tema, ves darrere això, no ho pots fer en una hora baixa, t'has de documentar, has de mirar, has de cercar, no? I aquests documentals, que és vera que tot s'ha d'agafar amb pinces, però en aquests moments d'informació ràpida, podeu veure un documental sobre, jo comentava aquesta setmana, sobre el documental sobre Epstein, que se diu Escarosament Ric, no? D'on ve aquest senyor? Què feia aquest senyor? Ara que només el tenim en el titular, anem a entendre un poc més aquest senyor, o el senyor Trump, anem a entendre una micona més, no? Tots aquests documentals que aprofundeixen una mica a partir de la documentació. Però bé, és vera que tot se pot agafar amb pinces, no?
Sí, són dos molt bons exemples, no? Els documentals de gent tan despreciable i tan abominable. Clar, com ho tractes, això? Com ho tractes? Perquè hi ha moltes maneres de tractar,
sí,
això,
tant,
no?
I tant, i tant.
Clar, jo crec que el de Epstein no l'he vist, però el d'en Trump sí, i m'agrada moltíssim.
I també m'agrada moltíssim, perquè entendre d'on venia aquest senyor.
Exactament, perquè sí que ho ubiques un poc, sí, el personatge,
sí,
no?
Sí, sí.
Sí, sí, no,
i la reacció de la gent.
Sí.
Desvoltant, vull dir, entens moltes coses a partir d'un documental, que després a lo millor te n'ensenyen un altre i canvies d'opinió, eh?
Claro, claro.
Que això també passa.
Jo insisto un poco en lo mío. lo que me resulta farragós, lo que deia abans, és la paperassa, no? És,
sí.
Una cosa, però hi ha una cosa és documentar, o un documental, etc., i una altra és allò del document, allò que te... el que fa un notari, no? Tot és tan institucional i tan formal i tan mesurat i tal, que és com un corsent, és que estem tots ficats. Després, pues, evidentment, que la documentació és molt important, que els documentals a tots ens agrada veure'ls, però una cosa és la paperassa, moltes de vegades inútil, en què la burocràcia en la que vivim mos fica, no? Uh-huh. I jo crec que s'hauria d'alleugerar una miqueta aquesta història.
Uh-huh. Quan diuen necessita això i això, i tu dius, però si ja ho tens, no?
Sí, sí.
Hauries exemple, de tenir.
Mira, un exemple d'això, és una tonteria, no? Però tinc una empresa i a vegades te presentes un concurs públic, no? I cada vegada que te presentes un concurs públic has de presentar la mateixa paperassa, la mateixa documentació, els mateixos documents. Però si ja els tenéis, fa un mes vaig presentar un concurs que ja m'haureu demanar les escritures i el DNI i tot aquest document. El documento que estàs a corriente de pago con la Seguridad Social. Bueno, pues venga documentos y venga documentos, però ja els teniu. I a més, sou voltes els que generau aquest document. Sou voltes els que teniu el meu DNI, sou voltes els que teniu les meves escritures, no? Per què esteu constantment demanant aquesta informació y quin sentit té, no? Administrativament per un lado, burocràticament per otro, i a vegades és com tot això mos complica moltíssim l'existència, no? I que hauria de haver mesures per simplificar-la. Crec que les institucions públiques haurien de fer un esforç per simplificar la vida dels ciutadans i les empreses.
I ara, imagina't ser un migrant sense papers, sense documents, no?
Perquè precisament necessitem aquests documents, però un immigrant o un qui sigui sense documents no deixa de ser una persona, vale? I vivim a un món, i políticament pareix que això és lo que ven més, que un immigrante no és una persona, és una cosa. ¿Por qué? Porque no tiene un documento que dice que es Paco Pérez, no? I diu, no diu qui és, per tant, això no és un ésser humà. I això me subleva.
Sí, jo crec que el que diu en Miguel Ángel és superclau. Jo crec que, bàsicament, tota aquesta indústria burocràtica existeix per justificar els seus càrrecs i els seus llocs de... Perquè, clar, l'acuso de recibo, no?, per exemple, no? Entregues a paperassa i t'entreguen un paper que, com que has entregat aquesta paperassa, tot és ridícul. I més encara el món que vivim de la tecnologia, i on està tot totalment digitalitzat, i, o sigui, no té cap mena de sentit, més que mantenir una estructura mastodòntica d'imposició d'una sèrie de raons sense sentit. No sé, jo que estic amb tu, s'hauria d'alleugerar tot això.
Sí, totalment d'acord.
Voleu que canviem de paraula?
Sí, perquè si estic tot d'acord, vull dir... hauríem de dir alguna cosa per estar en contra.
I de la següent estret, que pot ser diverses coses, la primera mos dona una pista, aquesta cançó. I aquesta és Bang Bang. Xem, en aquest cas, una versió de Cher. Així, un poc
meravellosa,
setentera.
Meravellosa,
no?
Versió. Xula, eh? De Cher amb Sony, no?
Jo la tinc aquí documentada només amb Cher. Bé, però ja pot ser. No sé, però si sona molt setentera, podria ser perfectament que fos es duo.
Quina meravella que està donant a Cher,
Sí. I ahí sí, eh?
Jo crec que sí, no? Sí. Incombustible, una cosa impressionant.
No diré.
El conec i sé en quin acudit estava pensant que relacionen a Cher amb incombustible.
Tots sabem perquè és incombustible, sí.
Ho deixem aquí.
Vale.
Tret, Mar. No, Mar està mirant, Gemma, Miquel Àngel, ja m'ho explicareu després,
sí,
però...
Ja m'ho explicareu després, és veritat. A veure, Tret. Com que avui no hi ha en Pere Suau, he estat fent de Pere, informant-me, documentant-me de l'etimologia, no? Tret ve de, és el particip de treure, que ve d'estirar, d'extreure. Aquesta idea de algo que està tret fora, separat del conjunt, no? I amb això se m'ha encès la bombeta, no? O sigui, separat del conjunt. Quan jo dic, per exemple, jo som... alegre, vol dir que no som trista. Estic separada de la totalitat, que en realitat és el que jo som, no? I això que pareix una tonteria, això dona molts de problemes a les persones, quan ens sobreidentificam amb uns trets, i això és el que jo som, i l'altre no, i sobretot és allò que quan el traïm no som apreciats, o no som vistos, o no som valorats, allò no ho som. Clar, però si el deixes allí absolutament al soterrani, no? Se manifestarà de manera molt diabòlica. És millor donar-te en compte de que dins de jo hi ha una assassina, el que passa és que no exerceix, però hi és, no? Hi ha vegades que dic, es colmataria, i no passa res, no? En voltes de dir, no, jo som correcte, jo som tal, això és molt perillós.
Ja.
Aquesta és l'excepció que volia portar de tu.
Però no té pinta d'assassina, no, Mar Fèlix, no?
M'ha agradat això, tinc una assassina dentro perquè no ejerzo, no? Yo soy multimillonario, pero tampoco ejerzo, no?
però tenim a recuperar l'entrevista que vàrem tenir aquesta setmana parlant de tret amb en Toni Riera López del Amo, psicòleg, justament xerrant de el que mos fa d'una manera, els trets particulars, allà com mos definim, com va evolucionant, i la veritat és que és molt interessant des d'aquest punt de vista. I tu, Xema, tret?
Pues superinteressant. El meló que ho ven a mar. Clar, jo pensava en un dispar, no sí. Un tir, així, una cosa molt bàsica, molt primària. Però és superinteressant, perquè sobretot pels trets distintius, no? Allò que... teòricament, lo que diu una mar, allò que teòricament mos defineix, o nosaltres pensam que mos defineix, però clar, no sempre té per què ser lo més cert o lo més acceptable, no? No sé, jo crec que tenim present això, me ve al cap la ment aquella, la frase aquella de Rimbaud, no? De je suis l'autre, no? Jo soy el otro, jo soc l'altre, no? I també un poc relacionant-lo amb lo d'abans dels documents i tal, no? Haver de ser qui ets, documentat i atestificat per una sèrie de característiques particulars. Hòstia, tot això és un poc perillós. Crec que menys trets d'aquest tipus, no? Més, un poc més de improvisació, de permeabilitat, de canvi, de flexibilitat, sí, no? Més que aquesta definició tan clara del que ets o deixes de ser.
Miquel Àngel?
Ara baixaré una mica el nivell, també ho dic, però ara pensava en un suposo que és un refrany, que deia que un dia com avui que fa una ventada i estàs descambuixat enmig del carrer, hi ha una frase que diu, parell que la mata tret. I perquè això vol dir que pues això, que estàs com a, pues això, descambuixat i una mica desfet, no? I o que estàs en una situació física una mica perjudicada, i diuen això, parell que la mata tret, que és el participio del verbo, però bueno, ara pensava en això per donar-li un altre...
És guapíssima, aquesta frase, m'encanta.
Mira, ara que en Xema ha dit la paraula guapíssima. Miquel Àngel, en Xema i na Mar tenen uns trets tan hermosos que jo crec que us podria cantar aquesta cançó, no? No, o la cantau vosaltres habitualment.
Sí.
Me duele la cara de ser tan... Tengo una asesina dentro y me duele la cara de ser tan guapa. Guapa.
Tres ràdios, història.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Més de freds que d'esperances, el meu cor fa un altre so. M'estic com unes balances, ja no sabent què més vol. Estic com unes balances, ja no sabem què més vol. No sé si em fuges o vens, i temo el que no voldria, que la idea que tu tens quasi l'endevinaria. Que la idea que tu tens quasi l'endevinaria.
Aquí mos teniu celebrant el Dia Mundial de la Ràdio, una ràdio que té més de 100 anys, però que està jove, guapa, sense cap arruga, reinventant-se cada dia com nosaltres, Miquel Àngel Palleres, jove, guapo, sense arruga, reinventant-te.
Menos mal que això és ràdio i no és televisió, perquè ara te diem mentider.
En Xema també, sí o no, Xema?
Feim el que podem.
I na mare, per suposat.
Per suposat.
Guapa. I a més, m'anirem avui amb, i con una assassina dentro.
Me assassina i jo.
Això mos ha encantat. I d'aquí mos teniu celebrant el Dia Mundial de la Ràdio i fent música i en paraules polisèmiques com vell. Xema, vell.
Uau, vell. És molt suggerent, això de vell. A mi és que només m'interessen les coses velles. Crec que ja era vell de petit. No sabria dir, no m'interessa la modernitat, no m'interessa la novetat, m'interessa la persistència i el retornar a lo mateix, no? O sigui, lo vell és lo veritablement interessant per mi. Lo nou està sobrevalorat.
Avui tenim un parell de frases per fer camisetes i aquesta és bona, també. No, a veure, en el bon sentit.
Jo ja estic a Amazon demanant-ho.
No, avui, igual és un poc provocador, però ja saps que de vegades m'agrada ser un poc provocador en aquest sentit, però vull dir que vivim d'una novetat constant, no? De que sembla que tot ha de ser constantment nou,
diferent,
i suggerent,
nou,
diferent, estimulant, i crec que mos equivocam, que no, que lo contrari. O sigui, la pauta, la tradició, la costum, això que està molt infravalorat,
els coneixements, els pas dels temps.
Sí, els pas dels temps, les costums. Abans xerrava, ho comentàvem de mar, quan estàvem fora, de que bé ens senta mantenir certs hàbits i certes costums, no? Quan ja te coneixes, saps el que te senta bé, el que no. Aquesta necessitat de novetat constant per mi és esgotador i no du enlloc.
Vam fer una entrevista aquesta setmana dins una llibreria de vell, que és el Bazar del Libro, que està de vora a plaça Santa Eulàlia, que quan entres ja saps que fa aquesta olor llibre, a pàgines, a fulles, a llibre, a vell, però dins la paraula vell també podríem dir vell, no? En ve alta. És vell i és vell, les dues coses. Mar, vell.
Vell. Vell ve de vetus, de molta edat, no? I m'agrada l'abordatge de, bueno, no és només una cosa que porta molt de temps, no és només una cosa que pertany al passat, sinó que és una cosa que s'ha transformat al llarg del temps, no? I aquesta idea per mi és més valiós, com deia en Xema, no? O sigui, és més valiós el que s'ha transformat al llarg del temps que no el que acaba de sortir, des del meu punt de vista. I he portat un dit eivissenc, perquè el meu home és eivissenc, i tot d'una que estava pensant en les paraules, m'ha vingut. I a veure si us agrada. Diu, una figa per ser bona té que tenir tres senyals. Clivellada, seca i ona, i vaquejada pels pardals.
Preciosa.
Preciós.
De fet, si no vaig malament, hi ha una cançó de Tiu,
sí,
no?
Sí,
que
sí.
Literalment això...
Sí. Sí, sí.
Clar, sona a glosa, no? Sí, sona perfectament, sí, sí, a un glosat, sí, perfecte,
sí, sí,
sí. I jo crec que inevitablement, no sé com que hi penseu, però jo crec que això té una doble lectura, no? Com
no
quasi
sé.
Tota la cultura popular, no? No és que era un primer nivell, no?
Jo fins ara no havia pensat, però quan en Xema ho diu, alguna cosa...
És que algo hay,
és que alguna cosa...
Xerra de figues, de pardals i de certes senyals que te dona la figa si és bona... No, vull dir, hi ha una connotació, jo crec que clarament eròtica aquí, no? Com a quasi tota la lírica popular,
sí, per
una altra banda.
Sí, t'anava a dir, i com a quasi tota la cultura popular, que té aquesta part més picantona. Mar,
quan jo m'havia quedat amb això de que eren més dolces, però no ho sé, no dic que no.
A veure, se'n culpes d'en Xema, que clar, està trabucat.
Sí, que tinc la ment bruta i passa això.
Miquel Àngel Vell.
Bueno, ara que anem ara a dir l'excepció de Betus, que viene de Betus, jo pensava que el personatge de La Història Interminable, que és una tortuga vea, se deia Vetusta Morla, que de fet és el nom després que va agafar un grup de música molt, molt conegut, no? I era un personatge dins el llibre que era sàvia. Era un personatge savi, no? I que vell, avui en dia, està com a denostat, la paraula, perquè té un significat com a de desechable, no? Això ja és vell, no? En canvi, precisament lo vell, que això té que veure amb el que tu deies, Xema, de que en lo vell està la saviesa de les coses, està en la història de les coses, que és el que ens dona sentit, o sigui, és el que ens ha col·locat allà on som ara, no? Por lo tanto, vamos a intentar recuperar la acepción positiva de vell y quin orgull tornar-se vell, ¿no?
Todos espiándonos desde el sofá. A ver quién es más listo, quién controla más. Mientras el gran hermano se empieza a masturbar. Millones de bocazas, a ver quién grita más. En Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram. Todos opinando sin saber de nada. Y aunque no tenga nada, nada que decir. Y aunque no tenga nada, nada que decir. Yo cuando sea viejo quiero ser feliz.
I aquesta era la frase que volia escoltar, que canta Daniel Higiénico, yo cuando sea viejo quiero ser feliz. Vosaltres com voleu ser?
Jo espero no llegar a viejo per ser feliç. Jo m'agradaria començar ara mateix a ser feliç o intentar estar feliç tota la meva vida. Però bueno, si la felicitat ha d'arribar quan un torna vell, pues que tornen vells ràpid, no?
Uh-huh. I mos ensenyen a tornar-nos vells, perquè jo estic histèrica en les meves arrugues.
Jo crec que no, mos ensenyen no. A lo contrari, no? Uh-huh. A tenir por de tornar
sí.
vell.
Sí, no?
No?
I que és feo.
I que és feo.
És feo tornar-se vell, i una rua és fea, i no entenc que és per què.
Jo tampoc, de veritat, no. Aquesta obsessió amb la joventut, no? Que està molt bé, la joventut és fantàstic, però, vamos, jo no sé, jo no tornaria enrere per res del món.
Home, hi ha d'haver una contrapartida a tenir rues i que tot caigui per avall, no? Vull dir, té que ser que som més sàvius i que som més flexibles i que tenim més pau interior, que és felicitat, no? Perquè si no, o sigui, quin engany de la naturalesa, no?
Sí, i el que comentava en el principi, no? Que tenim més coneixement, sí. Sabem més coses, bàsicament, i això que avui en dia està tan denostat també, no? Que vivim un món tan superficial, ostres, tenir aquesta profunditat amb certes coses, no sé, qualsevol cosa quotidiana, no? No estic xerrant de grans coneixements, no? Saber com menjar, com dormir, com... amb qui està, amb qui no està, quan, com, a on... I això és, per mi és meravellós.
La naturalesa ens dona presbícia per no veure les arrues.
Exactament, mal, fantàstic. I a part que la rua és vella. I que la rua és vella, que jo crec que, jolín, no sé, aquesta visió un poc més japonesa, no? I menys mediterrània, no? Menys hedonista i un poc més...
El que es vell és la, el que és de veritat, no? El que no és autèntic, és, no sé, és com aquesta figa que pot ser molt xula, però que no és dolça, no?
Clar, i ha d'estar picada, ha de tenir rugues.
Jo no, pensava en un altre refrany de tot i lo de la presbícia, i hi havia un altre, m'he recordat de com era. Sí, dice, hay una niebla tan espesa que me impide ver mis propias cataratas. Forma parte del mismo ejemplo, ¿no? En fin, ahí lo dejo.
Molt bé, idò, ho deixarem aquí, vell, encara que és vera que pot donar molt de sí, i posarem un poc de salsa, no? Trobau? Ritme de salsa, el grup Ibisenc Potalight mos conta la recepta de la salsa de Nadal. Mar, tu que tens això, un mitja cama ibisenca, que no arribem a saber si és salsa, perdoneu els ibisencs, però és un, són unes postres molt curioses, una mescla molt curiosa.
És raríssim, però està bo. Tenc que dir que jo m'agrada.
Sí, si no li farien una cançó.
Exacte. I és una mescla de brou, o sigui que té salat i té mel·la, i té, és com una espècie de mescla de torró i brou i no sé quines coses més. Jo les prenia quan les feia la tia del meu home, i és una cosa molt rara, però molt ibisenca, i que està bona, eh?
Molt ibisenca, sí, sí, és agafar tota... Imaginar un torró fet de mel·la, d'aquest de Xixona, no? El trossetgeu bé en ses mans, se posa després també oli, se posa nous, vas fent, fins que aquella mel·la treu el seu propi oli de mel·la, i després, en algun moment m'imagino que li posaran sucre, però també hi van posant es brou, aquest sí, fet sí. De verdures, però també ensaïm, i allò una altra vegada va mesclant. Bé, és que si tenies fred te'l treia de cop,
és una bomba.
No? Això és una bomba.
Bomba calòrica.
Se come, esto se come.
Sí, 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 se menja. Sí, sí. I aquesta és la salsa de Nadal. Bé, salsa, a veure, salsa. Miguel Àngel, salsa.
En quin moment una salsa que se menja se va tornar un ball? Jo tenc un dubte. Qui ho va dir, això? I per què? Bé, o va ser en revés?
Jo vaig contar, però no sé si és vera, però va ser a partir d'un segell, a lo millor ho sap en Xema. Jo te dic el que vaig contar. Que
la Fània
vaig,
i tot allò.
Exacte, aquest segell, anys 60-70, a Nova York, no?
Sí, sí, Héctor Lavoe.
Exacte, Héctor Lavoe, vàrem parlar d'ell justament i d'aquest segell musical on agafaven totes ritmes, sobretot porto-riquenys i cubans, i allà vàrem fer una mescla nord-americana, llatina, i li vàrem posar mans de salsa.
Més nova-yorkina, més que nord-americana.
Sí, nova-yorkina,
una cosa molt
perdona,
específica
York,
del
sí,
Bronx sí, i de Harlem sí, i dels barris concrets.
L'Spanish Harlem, allà va anar allà directe.
És fabulosa la història de la salsa i tot això és fabulós, no? És aquesta història de contaminacions, de nades i tornades, de barretges, preciós. I amb una intensitat tot, no? Pues eren músics que vivien, no tenien que envellar res, els rockeros o a les estrelles del pop del moment, no? Era gent que vivia amb una intensitat de vida, no sé, jo trobo fantàstic, no? I musicalment, a mi de cada pic, de cada vegada m'agrada més, me fascina més. la salsa. I bé, no puc evitar pensar, sobretot en Medellín, una de les ciutats que em té més fascinats del món. Medellín és salsa, no? És aquella efusivitat, no? Aquell caràcter, aquells trets del Carib, però també del Pacífic, de l'africà, però també de l'europeu. I jo crec que el que diu en Miguel Ángel, o sigui, de per què se li posa aquesta cosa, jo crec, per abans ho comentava en Mar també, evidentment per la barreja, no? Perquè una salsa sempre és una mescla de coses, però crec que sobretot per la sal, no? Com diuen al meu poble, que és salao, no? Ja està, ja, no? Algo que du sal o que té sal o que és salao és graciós, és agradable, és alegre. I la salsa, jo crec que aquestes dues excepcions, l'alegria, sobretot, i aquesta cosa tan... bueno, tant de les societats subalternes, no?, de l'alegria dins del patiment, no?, perquè la salsa té també aquesta doble lectura sempre, són històries moltes vegades terribles, és un poc com el romancer nostre, no?, com els nostres romansos, que són històries moltes vegades truculentes i terribles, però amb una alegria i una vitalitat immenses, no?, i crec que aquestes característiques fan que sigui un gènere i un, no sé, i tot un món musical fascinant per mi.
Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Siempre en la calle, mucha gente que comentar. Oye, Héctor.
Oye, Héctor, Chema, que tens Néctor Lau, eh?
Clar, és que és meravellós. I a mi me'n recorda molt a la meva sogra, no? La meva família és caribenya, la família de la meva dona són caribenys, i clar, amb ells la salsa és una constant. I disfrut moltíssim, a més. Disfrut molt, molt. I, bueno, estan passant coses curioses, ja vos explicaré, ara no puc, però amb coses de salsa a llocs improcedents. Ja vos explicaré.
Molt bé, molt bé. I més salses?
Jo m'he quedat amb el tema de la sal. Com a una manera d'afegir una mica més de sabor, encara que va començar per una funcionalitat que era conservar, no? Però a poc a poc és aquesta idea d'afegir no només el que és nutritiu, sinó també que aquesta energia de l'alegria, no?, de que estiga més bo, i aquesta idea d'afegir salsa a la vida, no?, com Celia Cruz, que sí. a mi negro le pongo salsón, no? Pues sí, posar-li una mica de salsa a la vida, una mica d'alegria, una mica d'energia més juvenil, més de jugar, de travessura, que no som tan importants, no? I jo crec que és molt important. Aquesta, o sigui, no perdre una mica l'essència de la salsa.
I què
no?
Poses sal o salsa a la vostra vida, que se pugui contar a veure?
Què poses sal? Pues mira, jo aquesta manera de no prendre-me tan en sèrio m'alivia molt, perquè a vegades jo que se'm presenta, no, campeona d'oratòria i tal, i surt allí, té que ser tot perfecte i tal, a veure, un moment. I aquesta actitud de, ups, m'he trabat, ups, no sé què. Ah, és com, que tranquil·litat, quina tranquil·litat, no? No passa res, som humana, no? I després estar en companyia de la meva filla, que té 13 anys i que té molta d'aquesta energia, també me dona molta salsa.
Molt bé, i a tu, Chema, que et dona salsa?
Jo crec que aprendre, no? Continuar aprenent cada dia, o sigui, tenir l'obligació per diferents motius, o bé per donar classes, o bé per fer projectes, o el que sigui, haver de, això, documentar-te, estudiar, juntar-te amb gent, demanar, aprendre. I no aprendre dels llocs previsibles, vull dir, no anar a classe o estudiar d'aquesta manera formal, sinó entrevistant gent, no?
De sa gent. Jo crec que tu has après molt, no?, de sa gent,
sí.
Sobretot.
Ara, per exemple, venint d'Astúries, una feina molt intensa, amb gent de la mineria, no?, els que queden... Uau, és una llendra que aprens moltíssim. I tenen molta salsa, són molt vitals. I això crec que és el que me dona la salsa.
I són molt autèntics.
Sí,
jo crec que sa gent en sa que parles és molt autèntica.
Sí, molt generosos.
Gens impostada.
Sí, molt generosos. I és molt curiós, perquè aquesta manera de fer, que és bàsicament escoltar, trenca tot el protocol o tot el paràmetre que té normalment un director. no, d'una pel·lícula, d'un documental, no, que tens un esquema fixat i avui fem això i després fem allò i quedam allà amb aquí, amb aquell, i de sobte quan comences a escoltar la gent i te deixes anar per ells, se trenca tot el guió. És molt complicat moltes vegades fer feina, sobretot amb, en aquest cas era un equip de Bèlgica, que és un gent molt més, en general, molt més estricta i molt més pautada, però clar, comencen les sorpreses, comencen a passar coses, t'adona llocs, i això és la salsa. Per mi és això, no? És aprendre de lo imprevist, d'allò, d'aquell que sembla que no pinta res, en el fons és qui t'obrirà la porta i te durà un altre lloc, i això és fabulós. És molt, per mi és molt estimulant.
Miquel Àngel.
Sí, bueno, és que crec que això és la definició. Abans que xerraven de vell, no? I salses com aquesta component nova, no? Tu demanaves què és el que us da salsa en la vida, i jo penso que moltes vegades és fer algo per primera vegada, no?
Claro.
I fer algo per primera vegada és el que te dona salsa. Després ja entres en un tema de repetició, ja t'acostumes o el que sigui, però dius, en este momento nuestra relación necesita salsa, no? Pues, ¿de qué necesita? Pues probablemente sortir del teu esquema habitual i fer algo diferent, algo de lo que sigui, qualsevol cosa que te faci sortir de sa rutina habitual i te col·loqui una altra banda, no? I això és lo que jo particularment me dona salsa.
Molt bé.
I la maionesa, que no hemos hablado, que hi ha moltes salses que tothom coneix i emplea tots els dies.
Maonesa.
Bearnesa. I tenim moltíssimes. Hi ha una que es diu Café de París, si no ve malament.
Café París.
Sí. I vull dir que hi ha tot tipus de salsa que, com veu explicar vosaltres, requieren mezcla, que és el que li fa tenir el gust específic que té. I jo que ja sabeu que som contertulis Tuliano, d'en Miquel Calent, que si estigués aquí ara estaria dient, doncs vos donaré aquesta recepta de mitja dotzena de salses. Les salses són el que fan variar molt de plats. La salsa canvia un pollastre d'una manera o una altra, no? I perquè has fet una salsa d'una manera diferent, perquè has barrejat quatre ingredients de manera diferent, no? Així que salsa és algo que fa variar coses.
Mos dona vida.
Jo sí.
Molt bé, com aquest programa, espero, i com vosaltres, que teniu molta salsa i a mi m'ha donat molta vida. Així que només vos puc donar les gràcies i sobretot en aquest Dia Mundial de la Ràdio. Xema González de Lozoyo, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Marc Fèlix, gràcies.
Gràcies.
Miquel Àngel Palleres, gràcies.
Gràcies, sí, viva la ràdio.
Viva la ràdio.
Visca la ràdio, i si vols donar pas en el capítol, quin número és?
22.
Dos de la radionovel·la, i això vol dir que només se'n queden?
Els 23 i els 24, després els 22. Esto está cocido ya,
Està calent, no?
Avui, de fet, avui hi ha un desenllaç que uf, no us ho podeu perdre.
Hi ha marro. Salseta.
Sempre hi ha salseta, eh? Duim 22 capítols, però tots han tingut salseta.
Idò, ara tot d'una, pausa i un nou capítol d'entre avui i demà, la radionovel·la.
IB3 Ràdio és cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 22. El tret. Eren les 2:30 del migdia. M'havien llançat d'una furgoneta al moll comercial, darrere d'uns contenidors rovellats. El vaixell d'Argos ja no es veia. Havia salpat feia minuts. Vaig marcar el número d'en Ramon amb els dits tremolosos.
Núria, digue'm que ets tu.
Ramon, sí, som jo. Som al Port de Palma, en el moll de Ponent.
No et moguis, arribo en 3 minuts. Núria!
Ramon!
Estàs bé? T'han fet mal?
No, només... només m'han amenaçat. Ramon, li has donat el tercer quadre?
Tranquil·la, li he donat el quadre fals.
El fals? Però se n'adonarà.
Aquest truc és més vell que la Napeu, Núria. L'avarícia l'ha cegat. Li he donat el que volia veure, però les coordenades que hi ha gravades l'envien al nord de Menorca, lluny d'aquí.
Ets increïble, Ramon.
No cantem victòria encara. Hem de sortir d'aquí. El CNI ja ha mobilitzat la Guàrdia Civil, però se'l va navegar lliure.
Ja te tenc entre les meves mans, finalment. Tot coincideix. El traç, el tipus de tela, la signatura oculta... Aquest document és la clau de tot. Una història de 800 anys i ara ets meu. Només meu.
Doctor Salvà.
Què passa? Vas dir que no em molestàssiu.
Senyor, el radar detecta un moviment i una patrullera de la Guàrdia Civil ha sortit del port a tota velocitat. I tenim un helicòpter en aproximació.
Que venguin. Estem a punt de sortir d'aigües territorials. Quan arribin, ja no tindran jurisdicció damunt nosaltres.
Senyor, la Guàrdia Civil ens envia un missatge per ràdio. Ens ordenen aturar el motor. Diuen que tenen una ordre judicial.
Ignora'ls. Fes el que te dic. I mantén el rumb i la velocitat. No deixis que ningú pugui en aquest vaixell. Ens jugam milions d'euros.
Entès, doctor, però estan armats.
No s'atreviran. No saben qui som. Estem a la nostra salsa, capità. La mà és territori de qui la conquereix, no dels buròcrates. Accelera!
Atenció, vaixell Argos One. Aquí la Guàrdia Civil. Aturin motors immediatament i preparin-se per ser abordats. Repetesc, aturin motors.
Doctor, ens estan tancant el pas. La coberta de l'armada ens talla la proa.
Esquiva-la, no t'aturis.
Argos One, aquesta és la darrera advertència. No obedeixen, procedirem a obrir foc.
És un farol! No dispararan. Tenim bandera de conveniència. No poden!
Han disparat, senyor. Han disparat un tret d'advertència per la proa.
Han disparat?
No vull morir per la seva obsessió, doctor. Atur màquines ara mateix.
No, no pot ser. Ho tenia a les meves mans.
Màrius Salvà... Posi les mans on les pugui veure.
És autèntic. Ho sabeu, veritat. És autèntic.
No m'importa. Ara giris. Està detingut.
I en una operació conjunta entre el CNI i la Guàrdia Civil, el vaixell Argos One ha estat interceptat fa una hora quan presumptament intentava fugir amb patrimoni espoliat. El seu propietari, el doctor Màrius Salvà, ha estat detingut pel segrest de la periodista Núria Sastre i se li atribueixen també càrrecs per intent de suborn i extorsió.
Ai, Beb, Ramon, s'ha acabat. De veritat.
La UNESCO acaba d'enviar la confirmació oficial. La moratòria és vigent. Ningú podrà tocar aquest vaixell mai més.
Mira'l, sembla que hagi envellit 10 anys de cop.
L'avarícia conserva malament, amic meu.
Quan s'adonin que les coordenades no porten enlloc, serà la cirereta del pastís.
Bé, crec que això mereix una celebració, no? Jo tinc gana.
Jo també. Després de tot el que ha passat avui, necessito menjar en un ambient normal, sense persecucions ni amenaces.
Que vols sembla si demanem unes pizzas? O no, millor, que una conlloc on fan un pollastre en salsa, que és que ressuscites morts.
Pollastre amb salsa em sembla perfecte.
Ramon, gràcies per tot.
No m'has de donar les gràcies. Només hem posat les coses al seu lloc.
Mentre en Beb telefonava per reservar taula per sopar i a la tele es veia com s'enduien en Salvà, vaig tenir una sensació estranya. M'invadia el silenci. No el silenci de la por, sinó el de la pau era el tret de sortida d'una nova vida que acabava de sonar. I per primera vegada no havia de fugir de ningú.
Entre avui i demà, la Ràdio Novel·la és una producció de The Acorde Agency per IB3 Ràdio. Divendres que ve emetrem el penúltim capítol i descobrirem un nou projecte i els secrets que encara queden per revelar. Aina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, Pau Villalonga, Bep Begú i en Miquel Àngel Palleres ha fet el doctor Màrius Salvà. Les paraules polisèmiques que hem integrat en el capítol d'avui han estat vell, document, salsa i tret.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. What you going to do? Go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. When he holds it in his hand, he feels mighty, he feels strong. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. One day he may come back. We pay us for what we've done. Then where are you gonna run to? Where are you gonna run? But one fine day, all our problems will be solved. Bang, bang, bang.